Hola, bona vesprada. Què tal? Escolta tu, el programa de música en valencià de la UPB Ràdio canvia avui la posició del telescopi i el redirigim a unes altres coordenades. Per posar punt i final a la primera temporada d'Escolta tu, en agost repetirem alguns dels programes i ja en setembre iniciarem la segona temporada. Avui anem a indagar tot el que ens permetisquen aquests 30 minuts de programa. Avui indagarem en les relacions de la música i la ciència. Ens acompanya per tal d'ajudar-nos en aquest viatge Felip Pineda. Molt bona vesprada, Felip.
Hola, bona vesprada.
Felip Pineda és redactor i periodista de la revista Mètode, una revista de divulgació científica que edita la Universitat de València. En la seva secció, en la qual escriu mensualment, que s'anomena L'harmonia de les esferes, podrem trobar mil i una relacions entre música i ciència. Res, molt bona vesprada, Felip. Per què la música com una eina per a fer divulgació científica?
Bé, jo crec que la música és un llenguatge fàcil d'entendre i que arriba a molts llocs d'una manera molt fàcil i, per tant, és un bon vehicle per a transmetre missatges que, en primera instància, poden semblar complicats, però potser no ho són tant o se'ls pot buscar una vessant més divertida o més recreativa. Jo crec que la música és un bon vehicle per a la ciència i per a tot, però en aquest article estic intentant descobrir quina és la relació entre música i ciència.
N'hi ha moltes relacions, no?, entre la música i la ciència. Podem trobar relacions del tipus d'equacions matemàtiques per determinar una harmonia, inclús també, i és el que puc llegir als teus articles, relacions de lletra, no? Els grups fan una lletra per explicar el món científic. N'hi ha moltes relacions, no?
Sí, el més comú és trobar grups que per parlar d'altres temes utilitzen metàfores de conceptes científics o relacionades amb qüestions científiques. Però a mi quasi que m'interessa més els grups que descobreixen un fet científic o un personatge de la història de la ciència i per amor a aquesta història que han descobert decideixen dedicar-li un disc, una cançó, és a dir, la música com a eina divulgadora d'un descobriment científic.
Com per exemple un duet català que fa electropop, no? Podríem dir així, que s'anomena Hidrogenés. I que en el seu últim disc li va retre un homenatge a un personatge científic històric.
Sí, Alan Turing, que és matemàtic i bueno, un dels pares de la informàtica moderna. I l'exemple d'Hidrogenis, el disc d'Hidrogenis, és un disc tot dedicat a Alan Turing. S'havien estudiat la seva biografia, estan tots els detalls, és un disc on tots els detalls estan molt, molt mirats. I crec que és un exemple paradigmàtic d'això que dia de com l'admiració per un personatge científic pot donar lloc a un disc que jo considero que és molt bonic, com el que han fet Hidrogenis.
I com s'anomena la cançó que s'has portat?
Es diu Enigma i parla de la sexualitat d'Alan Turing, que era homosexual, i el govern britànic per aquest motiu el va intentar silenciar.
Sentim aquesta cançó.
En secreto, en secreto, en secreto, en secreto.
discos, treballs, peces musicals que volen ser homenatges a figures científiques i que en molts casos no són plenament reconeguts, com hem dit abans, en el món científic més ortodoxe, que d'alguna manera després els artistes van a recuperar per a les seues creacions i intentar així que el públic i la societat científica torni a interessar-se pel seu treball. Si abans, i continuem escoltant a Hydrogenes, li retia un homenatge a Alan Turing, Felip també ens porta un conegut grup valencià d'ací, de l'Horta Nord, i que a més ha passat per aquest estudi, que bueno, se presentarà ara mateixa i que li ret un homenatge a una altra figura molt important històrica.
Sí, bé, Orchard Sound System són un dels grups que més èxit té al País Valencià i en la seva voluntat de repolititzar tot el que ens envolta i donar-li aquest sentit polític a les coses que tenim al nostre abast, van dedicar una cançó a Nikola Tesla i a la seva crítica al control centralitzat de l'energia i bé, en el seu estil particular de música electrònica, i la cançó va tenir molt d'èxit i pareix que gràcies a aquesta cançó i també a una recuperació del personatge que està venent en internet, pues molta gent està coneixent la història de Nikola Tesla i la gran injustícia que va viure.
Una cançó que s'inclou dins del disc, si ho dic, crec que és el 2.0, és així, i que sona així. Chata Sound System, perquè dins de les idees de col·lectivistes del grup on volen utilitzar la tecnologia i la ciència com una eina per a empoderar a la societat, en el seu últim disc, el 3.0, també molt punxat en aquest programa durant els últims mesos, hi ha un tema on la ciència i la tecnologia torna a ser-hi present. S'anomena Satèl·lits.
Sí.
Quina és la història d'aquesta cançó?
És un tema dedicat o que pretén donar a conèixer el moviment de l'MSST, que és el moviment del sense satèl·lit, un paral·lelisme amb el moviment del sense terra, que és un moviment, en realitat és global, però té una força especial al Brasil, i és un moviment que pretén o té l'objectiu d'enviar satèl·lits a l'espai, diguem satèl·lits de la gent, desvinculats de les grans corporacions, dels governs, i més enllà d'això té una concepció de la ciència, això que t'has dit, com una eina per a donar poder a la gent, i sempre en una visió molt poètica, en molts jocs de paraules, i és un, jo vaig conèixer el moviment gràcies a la cançó d'Orchata i crec que és ben interessant.
Si em permets, Felip, vaig a llegir unes paraules que tu mateixa també cites en el teu article, són de Joan Fuster, i diu així: és molt important lluitar per tot això, perquè la ciència, com la política, o te la fas o te la fan. Felipe, em volia dir una coseta abans de que s'acabara la cançó referent a l'última, esta cançó d'Orxata i les últimes frases que no eren de Joan Fuster exclusivament.
Sí, en realitat, Joan Fuster va dir que la política o te la fas o te la fan, i un dels membres d'Orxata que vaig entrevistar per l'article, pues, parafrasejant a Joan Fuster, va dir que la ciència, com la política, o te la fas o te la fan. Bé, o la fas o te la fan.
Gràcies, Felip, per esta correcció. Altre grup que canta en català, però aquesta vegada amb una actitud vers la ciència un poc diferent, es tracta del grup mallorquí Antònia Font, la música del qual es caracteritza pel seu to festiu, jocós i lletres fantàstiques. Però quina és la manera de transmetre per part d'Antònia Font el seu interès per la ciència?
Allò més present en la seva discografia són temes astronòmics, de viatges a l'espai, i, en fi, els que l'han escoltat, pues, ja ho saben, naus espacials, astronautes, extraterrestres, etc. I també mostren una fascinació prou gran per la robòtica. I és un exemple paradigmàtic de grup que, a través d'un llenguatge científic o d'alguns conceptes científics, parla de coses diferents, de coses, a millor està parlant de coses del dia a dia o normals, però utilitza estos conceptes, i és una de les vessants que jo també intento explorar en els articles.
Mm-hmm. Quina cançó has portat d'Antònia Font?
Ha portat Armando Rampas, que és del disc Taxi, i parla d'això, d'un personatge que és el protagonista del disc, que s'enlaira per primera volta a l'espai.
Taxi, que està concebuda com una obra conceptual de 17 cançons, la sentim, seria, avant. Una darrera sal. Saps a què correspon este so?
A primera oïda podria dir que és l'helicòpter que sobrevola València quan hi ha manifestacions, però crec que va haver un altre camí, no?
Doncs sí, és un púlsar, una estrella de neutrons que emet radiació periòdica. Qui tenia la primera imatge de la senyal d'un púlsar en la portada del seu disc?
Pues van ser els britànics Joy Division, que són possiblement la banda més important de post-punk i una de les bandes més importants del segle XX, i van utilitzar la imatge de la freqüència d'un púlsar per a la portada del seu disc més conegut. I allò més curiós és que aquesta imatge, considerem, ja no es relaciona amb el seu origen, sinó que es relaciona més en el disc, i molta gent porta samarretes o sabates o inclús tatuatges amb aquesta imatge, i molts d'ells a millor no saben ni tan sols d'on ve. I em pareixia curiosa com una imatge relacionada a la ciència a través de la música havia perdut aquesta relació i al mateix temps s'havia popularitzat moltíssim.
Si em permets descriure aquesta imatge, per a tots els oients és com un codi de barres, un diagrama de línies molt, molt juntes i paral·leles que van en horitzontal, però després en la part central les línies van dibuixant una sèrie de pics i valls, i per a la mateixa portada van invertir els colors i ha quedat, com tu expliques, aquesta imatge ja mítica de la portada d'aquell àlbum que es deia...
Unknown Pleasures. Perdó pel meu anglès.
Qual sentim el primer tema d'aquell disc, de Joy Division.
Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Lletres, portades, però també en la tasca de creació musical és molt important l'actitud. I en el cas de la ciència pot anar-hi des d'una visió més sociopolítica, com la que hem vist d'Orxata, fins a una també de ben extravagant, com la que ara ens vas a proposar, del grup de Flaming Lips, el grup nord-americà.
Sí.
Concretament són d'Oklahoma. Què juguen estos xics?
És difícil dir-ho, perquè els que els haig seguit un poc veurà que s'ho prenen tot un poc a risa i tenen una imatge aixina molt estrambòtica. I és curiós perquè tenen una cançó que parla sobre ciència, Race for the Prize, i en ella donen una visió de la ciència que jo considero que és totalment errònia, però suposa que ells tampoc es van parar a pensar-ho massa, perquè ja et dic que se ho prenen tot un poc a conya, que és la del científic com a salvador, com a una persona, un científic que no podria ser tu ni podria ser jo, sinó és algú quasi, pues, això, un superheroi dels quals parlava en l'article.
Que sempre va en bata, que no té família,
exacte,
que viu recluït, aïllat...
És un poc un estereotip que la realitat demostra que és fals, i vas a qualsevol universitat o qualsevol centre d'investigació i els científics no tenen res a veure amb això, això i, sí. I, però bueno, ja dic que tampoc s'ha de prendre massa seriosament perquè The Flaming Lips són un grup un poc de risa, encara que a mi m'agraden.
Sentim els The Flaming Lips. Paraules del mateix Felip en l'article dedicat als Flaming Lips, ja ho va dir el cèlebre divulgador Carl Sagan. L'estudi de l'univers és un viatge per autodescobrir-nos, encara que la visió del món des de Flaming Lips està més prop de la fantasia que de la realitat. Anem arribant a la fi del nostre viatge. Vangelis era l'encarregat de posar la música per aquella meravellosa sèrie de divulgació conduïda i presentada per Carl Sagan. Ens allunyem en el viatge i ja travessem fronteres solars, passem per nebuloses, galàxies, per escoltar els sons de l'univers. Abans escoltàvem un púlsar, també podríem escoltar el sol, els planetes. L'univers no és tan silenciós com es creiem. Numeroses teories afirmen que tots els elements de l'univers produeixen la seva pròpia música i n'hi ha un grup en especial, un grup d'Alcoi, que en el seu darrer disc, Atlas Enharmonic, tracta una miqueta totes aquestes teories o les conglomera, no? Les sintetitza. De qui es tracta?
Són els alcoians Artur Caravan, que són un dels... Bé, a mi és el grup que més m'agrada del País Valencià, o sigui que només puc dir coses bones d'ells. I sí, com tu has dit, hi ha teories que des d'una vessant més científica s'ha demostrat que alguns elements, alguns cossos celestes emeten sons, però el Pitàgores, en el seu temps, quan evidentment tots aquests descobriments no s'havien fet, anava molt més enllà i ell va plantejar una cosmovisió en la qual tots els cossos tots els planetes emetien un so i a més eren sons que es complementaven entre ells de manera que el conjunt era una música que es anomena l'harmonia de les esferes, que és la que dona, és el que dona nom a una cançó a la qual feia referència a l'últim àlbum d'Artur Caravan i també va donar nom a la secció de la revista Mètode, la vaig prendre directament de la cançó dels Artur. I Artur Caravan agarren esta concepció d'una harmonia, d'un tot relacionat harmònicament i ho traslladen a una cançó que tant en la lletra com en la música jo crec que intenta traslladar pues, això, aquesta sensació de relació harmoniosa, d'equilibri i de bellesa que es desprenia de la teoria pitagòrica.
Doncs amb Artur Caravan i la seva cançó Atlas, l'harmonia de les esferes, perdó, del disc Atlas en Harmònic, ens acomiadem del programa d'avui, Escolta tu. Tornem, com vos hem dit, en setembre, en el que serà la segona temporada d'Escolta tu. Ens acomiadem també de Felip. Moltes gràcies, Felip.
Un plaer haver vingut.
I a tots els oients, molt bon estiu i fins setembre que ve. Ahí va Artur Caravan amb el seu L'harmonia de les esferes. Com mouen mons, afers mecànics plens d'emocions, amb la inèrcia d'un moviment van arribant. Renaixent de l'antic desig, obrin les mans. Senyals celestes voltant el sol, ressons melòdics i resplendors, el triomf eròtic en re major, sumant simètrics tetracords. Tot encaixa perfectament, dolços instants, il·lumina els ulls dels nous amants. Freqüències planes, harmònics sons, oscil·len purs sense distorsions. Així jo et cante i tu em respons exactament als mateixos arts.
Quan la vida...